ja són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
I per tornar de les vacances ja vam decidir que volíem agafar bons hàbits, retrobar-los moltes vegades o començar de nou. I si bé la setmana passada parlàvem de nutrició i bons hàbits nutricionals, ara volem parlar de bons hàbits esportius. És a dir, fer esport però per estar sa. I un dels bons hàbits és caminar. Volem caminar i en volem parlar amb la Jess Bonet. Ella és llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Jess, molt bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
És indubtable que un dels bons hàbits és caminar.
Exacte, totalment. Un dels millors hàbits, jo crec, i més senzills és caminar, és sortir a caminar. Però caminar, caminar, com a activitat física, no com anar de compres.
Clar, és el que anava a dir, perquè val, tots sabem el que és caminar, que és posar un peu davant de l'altre, ho fem de manera intuïtiva, però no és el mateix baixar a Passeig de Gràcia, que fa baixada i que tots són botigues, i anar parant, que anar a caminar a consciència. Com ho hem de fer? Per fer-ho bé, què hem de fer?
Totalment, totalment. O sigui, quan sortim a caminar per fer una activitat física, és a dir, perquè volem que realment ens aporti uns beneficis a nivell doncs, de salut cardiovascular, muscular i fins i tot de salut mental, hem de marcar-nos com una pauta, com si realment estéssim entrenant, no? Llavors, la millor manera de fer-ho és doncs, intentar caminar a un ritme que per nosaltres sigui còmode, però no còmode de vaig aturant-me, sinó còmode d'intentar mantenir, per exemple, 30 minuts al mateix ritme i no fer parades, a no ser, doncs, evidentment, que ho necessitem doncs, per beure aigua o per, doncs, perquè estem molt cansats i volem fer una petita pausa d'un o dos minuts. Però la idea seria buscar una intensitat doncs, de caminar més ràpid, no?, que el ritme aquest que portem doncs, quan anem a passejar, i buscar això, buscar doncs, mínim uns 30 minuts de caminar continus i a un ritme que sigui, que notem que estem com trencant a suar, no?, que podem parlar però no és allò que anem super alegres i super tranquils i tranquil·les, sinó que realment ja notem que hi ha un cert exercici físic.
Ara ho deies tu, una de les bones maneres de poder trobar quin és el teu punt és que puguis, que et costi una mica parlar, és a dir, que no estiguis parlant relaxadament.
Exacte, o sigui, una mica és com una mena de test, no? És a dir, nosaltres podem caminar, evidentment, té molta més gràcia, no? Si podem sortir a caminar cada dia 30 minuts acompanyats d'algú, segur que serà molt millor per nosaltres que no haver-hi d'anar sol, eh? Però sí que és cert que és allò que pots parlar, però bueno, no pots estar aquests 30 minuts xerrant tota l'estona com si res, sinó que, bueno, que vas parlant una estoneta, descanses una miqueta de parlar i tornem-hi. Vull dir que hi ha aquesta certa intensitat que ens dificulta que sigui fàcil, com si estéssim prenent un cafè en una terrassa.
El difícil moltes vegades és acabar tenint l'hàbit de caminar. Com ho podem fer perquè no sigui una cosa anecdòtica i que sigui realment un hàbit, un bon hàbit?
A veure, la cosa més senzilla, diguéssim, seria doncs, per la gent que treballa fora de casa, intentar anar o una part del trajecte o tot el trajecte caminant. Això és una cosa que és molt efectiva. I sí que és cert que a vegades la gent diu, ostres, clar, és que si jo vaig a la feina i he caminat i tal i arribo suat, vale, cap problema. Anem amb transport públic i la tornada la fem caminant quan ja anem cap a casa. O sigui, per exemple, això seria una bona manera d'iniciar-nos. I després, evidentment, tot el que sigui comprometre'ns amb una altra persona sempre fa que sigui molt més senzill, no? Doncs persones, per exemple, que puguin estar jubilades o persones que teletreballin, doncs intentar quedar doncs, això amb algú de la família, amb una amica, amiga, amb els fills, per dir, doncs mira, anirem a caminar dimarts, dijous i els dissabtes. Els dimarts i els dijous farem mitja horeta i els dissabtes farem una sortida a la muntanya o intentarem fer una sortida d'una hora. O sigui, buscar aquest vincle com de compromís amb algú altre perquè ens sigui més fàcil a tots, eh? Perquè és molt fàcil dir-ho, però sí que és cert que a vegades agafar aquest hàbit costa una mica més. I jo crec que l'hàbit de tornar de la feina és molt fàcil de fer-lo i el d'intentar quedar amb algú altre també.
Doncs ja tenim dues maneres d'agafar aquest hàbit, però ara imaginem que ja som dels que caminar ens queda una mica petit i volem fer un pas més. Volem començar a córrer, que n'hem parlat moltes vegades. Com ho fem?
Molt bé, això també està molt bé, o sigui, la gent que, a més, ara al setembre ja sabem que la gent vol fer activitat física de nou.
Sí, i, doncs, com a mínim esperem que passin aquests dies de tanta calor, que se suposa que passaran, i llavors ja ve més de gust fer un esport així com a córrer, no? Perquè amb aquesta calor no venia gens de gust.
La veritat és que no ajuda massa, no ajuda massa. Llavors això o bé ho fas a primera hora del matí o a última hora de la tarda, perquè si no realment al migdia ara és que hauria d'estar prohibit poder sortir a fer exercici perquè fa molta calor i és contraproduent, Llavors, per passar de caminar a córrer, fem el que algunes vegades havíem explicat una mica, que són els cacos, que és combinar caminar i córrer quan comencem. Això normalment ens pot durar com unes 8 setmanetes, 6 setmanetes, depèn de la condició física que tinguem habitual, però diguéssim que hi ha una regla d'or, que seria: quan comencem les dues primeres setmanes, el temps de caminar hauria de ser el doble que el temps de córrer. M'explico. Agafem 30 minuts i en aquests 30 minuts fem 4 minuts de caminar, 2 de córrer. 4 de caminar, 2 de córrer. Això, per exemple, les dues primeres setmanes. Les dues setmanes següents seguim amb aquests 30 minuts, però fem 2 minuts de caminar, 2 de córrer. És a dir, 1 a 1 ja hem empatat la quantitat de minuts de caminar amb les de córrer. Això seria la setmana 3 i 4. I les setmanes 5 i 6 passem a fer el doble de córrer que de caminar. Per tant, serien aquests 30 minuts fent 2 minuts caminant, 4 minuts corrent. I a partir d'aquí ja anem augmentant aquest temps de córrer i disminuint el caminar fins que al final aconseguim fer aquests 30 minuts corrent. Sí. Però deixa'm afegir, si no et sap greu, que és molt important també el treball de força. Vale, perquè si ens posem a fer impacte però no tenim una bona musculatura a nivell de la part central del cos, no? Del core, dels abdominals, de la part lumbar i de les cames, home, doncs no és recomanable del tot. Per tant, és molt important combinar aquestes dues coses, una petita rutina de força, encara que sigui un cop per setmana, més aquesta combinació de caminar-córrer.
Doncs jo crec que tenim una bona pauta i no tenim excusa per començar a treballar una mica el nostre cos a nivell també físic, i que ens ajudarà a tenir una ment molt més equilibrada també. Jess, moltíssimes gràcies per donar-nos aquests consells. Espero que la gent agafi bons hàbits, agafem tots bons hàbits a nivell físic, i recordem que si voleu seguir la Jess Bonet la podeu trobar a Instagram a jessbonet_run4you, perquè a més la Jess és entrenadora i la trobareu a run4you. Jess, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i comencem la temporada amb molta activitat física.
Va, sí, com a mínim, amb moltes ganes. Que vagi molt bé.
Gràcies.
La primera pedra.
Avui a la primera pedra volem recordar l'escriptor Vicent Pagès Jordà, que va morir fa pocs dies a l'edat de 58 anys. En la secció de recomanacions literàries, l'Eva Comas Arnal ha triat una de les seves novel·les, Els jugadors de whist, publicada a Empúries l'any 2009. Eva, bon dia, ben retrobada.
Hola, molt bon dia.
No sé, què era fa tan especial aquesta novel·la?
Doncs mira, jo penso que és una de les novel·les més interessants que s'han escrit en català a començaments d'aquest segle. És, això sí, la millor novel·la d'aquest escriptor, que malauradament ens va deixar ara fa uns dies, unes setmanes, a finals d'agost.
I molt jove.
I molt jove, i un escriptor estimadíssim per tot el que és la professió i tots els escriptors catalans, no? Una figura puntal, a més, que havia sigut professor a la Universitat Ramon Llull de Llengua i que, a més, també era el director de l'aula d'escriptura de l'Escola d'Escriptura de Girona. O sigui que no només és que fos escriptor, sinó que també ensenyava a escriure i ho feia molt bé, no? I aquesta novel·la que em preguntaves, què és el que la fa tan especial? Mira, jo et diré que, ja la veus, és una novel·la gruixuda. Molt gruixuda, són 450 pàgines, gairebé 500, però són 500 pàgines de plaer, de diversió, d'emoció, que tu passes bé. És una novel·la que juga amb tu. És una novel·la fàcil de llegir, plena de diàlegs, plena de personatges divertits i a més que passa en dues èpoques, no? I ens descriu molt bé la ciutat de Figueres. O sigui que tenim aquí un no sé, penso que un carmel en forma de novel·la.
I ara el que sí que volem saber és quin és el plantejament de l'obra, no? Sí. Què explica en aquestes pàgines?
Sí, mira, comencem l'any 1977, o sigui, els fets es retrotrauen en el temps a l'any 77, quan hi ha tres personatges que són deliciosos, que són en Biel, en Churchill, que és un sobrenom, òbviament, i en Jordi, que són tres amics que s'han trobat a l'escola, tenen 13 anys, i bé, no, comencen a descobrir el món junts, no? Tenen 13 anys, estan estudiant al 77, en una escola que encara tenia tints de l'època franquista, amb el Franco i el José Antonio penjats a la pissarra, no? Això en Vicenç Pagès explica bé que ell en la seva història també ho havia viscut, o sigui que el franquisme a l'escola va tardar moltíssim a marxar en alguns casos, no? En el cas d'aquesta escola de Figueres que es descriu aquí, no? I juguen per tota la ciutat de Figueres i llavors passen uns fets que després tenen conseqüència en el que passarà l'any 2007. En l'any 2007 aquests personatges han fet la seva vida o no, no? I un d'ells coneix el que jo penso que és el personatge més espectacular de l'obra, que es fa esperar molt, que surt citat ja a la primera pàgina, que és la Halley. Halley escrit com el cometa. O sigui, és un tipus de personatge que és una noia jove que té uns 19-20 anys que t'atravessa la vida, no? I que és un personatge encisador molt diferent, no? I que està inspirat, en part, en Audrey Hepburn, en el seu paper de Breakfast at Tiffany's. Fantàstic. Però que també té moltíssimes altres inspiracions, no? I és un personatge molt, molt divertit.
Ja sabem una mica l'argument, però sí. El títol, d'on ve?
Sí, els jugadors de Whist. Whist és un joc que es jugava fa segles, per dir-ho així, més o menys al segle XVIII, segle XIX, no? Phileas Fogg, de la Volta al Món en 80 dies, jugava al Whist, també hi jugaven els personatges de gent Austin, i hi ha un moment de la novel·la on aquests tres noiets que viuen l'any 77 a Figueres s'estan inventant el joc més gran que s'hagi jugat mai, un joc de pistes que inclogui no sé quantes proves, i no saben quin nom posar-li, i tenen a casa allò, grans col·leccions de jocs. Ja dic que és una novel·la que juga moltíssim, no? I tu te'n recordes allò quan fa molts anys que hi havia jocs que en tenies en un mateix joc com 25, sí, no?
Els juegos reunidos,
això,
no?
Que llavors tenen així. Sí. Doncs en alguns casos n'havien arribat a tenir 45 de jocs, i un proposa, no, doncs li diem 46 perquè aquest en tindrà més, no? Finalment, un dels personatges, que a mi em sembla fantàstic, que es diu Biel, li diu, no, que és un lector i que, per tant, ha llegit la història de Phileas Fogg i ha llegit Jane Austen, diu, no, li posarem Whist, com se li posava el joc aquell que jugaven els personatges de les obres de ficció, no?, de les novel·les juvenils, que hi són molt presents en el llibre. I llavors, per això, ells juguen a un joc que es diu Whist, a la ciutat de Figueres, i que aquest joc, per això agafa el títol d'aquí, tindrà conseqüències en el futur.
Mm-hmm. Tot això escrit amb un estil que com el definiries?
Doncs és un estil, a veure, com t'he dit abans, és fàcil de llegir el llibre, però és com si prenguessis petaceta.
Perquè és una descripció, sí, molt de nostra, com a mínim, sí, de la meva època, de l'època,
i de l'època del llibre, i dels personatges del llibre, però en el sentit de que tens una sensació absolutament diferent de totes les altres, no? Que per una banda et fa estar content, és com original, és un estil original. Deixa'm dir que està tot ple de referències a cançons dels anys 80, però també a coses que passaven fa no masses anys, el 2007-2008, i que ja no ens en recordem, com per exemple els fotologs. Està ple de referències, no? I és molt important els fotologs, i hi ha capítols sencers que són textos trets directament d'un fotolog de la Halley, no?, per exemple. I això, o sigui, està trufat de referències, que a més fa molta gràcia perquè és un llibre que ve molt de gust llegir-lo amb internet al costat.
Ah, sí?
I quan parla de Blondie, que jo no me'n recordava en absolut, no? Però vaig anar a buscar-ho.
Blondie cantant.
Exacte.
Maria, és sí, un dels seus grans temes.
Exacte.
Sí, sí, sí.
Doncs, clar, jo era molt petita, clar, i no l'associava. Sí. I li poses cara i dius, ah, clar, és aquell. I això et va passant constantment amb la música, amb les pel·lícules.
Quines ganes de llegir-lo,
sí,
Eva.
Sí. No. És que, de veritat, que aquest escriptor, mira, és molt estimat per tots els escriptors, però jo crec que serà a partir d'ara començarà a ser un super escriptor de culte.
El redescobrirem,
sí, sí,
perquè tristament ja no podrà crear més, però la seva obra deixarà un llegat segur, l'ha deixat.
Exacte, i el podrem recordar a través dels seus llibres.
Mm-hmm. Doncs, Eva, ja et dic, moltes ganes de llegir aquest llibre als jugadors de Whist, i moltes gràcies per estar aquí i ben retrobada.
I tant, i amb moltes ganes
de llegir
i aquesta temporada recomanar molts llibres.
I tant que sí. Doncs que vagi molt bé.
Adéu-siau.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Llegíem aquests dies al periòdico que 3 de cada 4 dones a Espanya pateixen un estrès psicològic addicional fruit de la pressió domèstica i laboral. I a més, bona part d'elles desconeixen que la pateix. Volem parlar amb la Marta Torra. Marta, molt bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
Ben retrobada, descansats ja d'aquest estiu i aquestes vacances, suposo que carregats de piles, però volíem parlar d'aquestes càrregues mentals que segurament encara s'accentuen més quan entrem altra vegada en el món laboral, no?
Home, i tant, i sobretot aquests dies de reinici d'entrada de l'escola, perquè pensa que tot això, doncs, aquesta càrrega mental que patim 3 de 4 dones, com tu has dit molt bé, doncs ara s'intensifica quan ets mare, no? Moltes vegades això queda tapat fins que no surt la maternitat, perquè les dones són les que ens encarreguem, la càrrega mental és la que organitza i planifica els menús, es coordina amb els menús de l'escola perquè tot sigui sa i equilibrat, la que proveu si els nens tindran un xandall preparat a l'escola o si els ha quedat petit de la temporada passada, la que convida la gent, la que es preocupa de la cunyada que l'han operat, totes aquestes coses que fem normalment les dones, doncs ens generen aquesta càrrega mental.
I tu ara parlaves en l'àmbit més personal, més familiar, però també es dona en l'àmbit laboral.
Sí, bueno, és que de fet prové de la salut laboral aquest concepte de càrrega mental, perquè el que afecta també els homes, però el cert és que el 71% de les dones pateixen càrrega mental respecte al 12% dels homes, que, ja que la càrrega mental professional a les dones se'ls afegeix la càrrega de la família i de la llar, i en molts casos el paper de cuidadora dels pares. La planificació, la logística, la coordinació, la presa de decisió a la llar recau més en les dones que en els homes, i aquesta situació, com he dit abans, s'intensifica amb la maternitat.
I per què aquesta càrrega mental, sobretot en les tasques de la llar, en la criança i les cures, encara està més afectada pel gènere?
Doncs perquè és un rol cultural assignat a les dones. Les dones, fins a la seva incorporació a la vida laboral, que amb la història doncs, tampoc fa pas massa, doncs se n'encarregaven de l'educació dels fills, de la salut emocional, de la física, de tots els membres de la família, del manteniment de la llar, de l'estètica, la vestimenta, les relacions socials i el suport emocional, igual que el manteniment de les relacions familiars i comunitàries, i tot això se'ns ha quedat, i a més s'hi ha afegit la càrrega mental professional, que també la patim igual que els homes, i tot i que cada cop hi ha més igualtat pel que fa a totes aquestes tasques, encara estem molt lluny d'equiparar-les i es continuen generant aquestes diferències de gènere que al final tenen un gran impacte en la salut i en la qualitat de vida de les dones.
Doncs ara ho deies, com afecta realment a la salut aquesta càrrega?
Doncs mira, les principals conseqüències són la fatiga mental, la disminució de l'atenció i de la capacitat de concentració, o lentituds a l'hora de processar la informació, i a nivell emocional s'incrementen totes aquelles sensacions displaents, com estar irritables, el nerviosisme, la tristesa, la frustració, l'ansietat. Moltes dones diuen que el pitjor que porten és esperar que l'altre resolgui el que nosaltres resolvem cada dia, no? Per exemple, el fet de pensar que fa molt que no es neteja a fons els armaris, que les tovalloles ja estan gastades i que se n'hauria de comprar una altra, que la setmana que ve és l'aniversari del cunyat i que se li ha de comprar un regalet, o que el nen ha d'anar a la festa d'aniversari d'un amic de l'escola, no? Totes aquestes petites coses que se'ns acumulen i acumulen provoquen en alguns casos crisis d'angoixa que quan preguntes no et saben respondre del que els hi ve, perquè la càrrega mental és invisible, no es veu ni es reconeix, i això dificulta molt la seva gestió i la seva identificació com a font estressora, no? I per tant la seva adequada gestió. I això ens genera també un gran sentiment de sobrecàrrega, de no poder arribar a tot, de manca de control i de no complir amb les expectatives de gènere autoimposades que en genera la nostra cultura, no? I a tot això s'afegeix que aquestes tasques acostumen a ser poc gratificants, ja que no acostumen a anar acompanyades de sensació d'assoliment d'objectius o d'èxits, no? I com que són experiències repetitives, incontrolables, afecten el benestar i propicien l'aparició de malalties físiques, psicofísiques o trastorns psicològics com l'insomni, la fatiga crònica, l'ansietat o la depressió.
Per tant, volem evitar-ho. I què podem fer les dones per, i els homes que realment també ho pateixin, per rebaixar aquesta càrrega mental?
Doncs mira, com diem sempre, primer ser-ne conscients tant de les càrregues mentals que tenim com del que suporta suposar a nivell físic i emocional a mig o llarg termini. I un cop les identifiquem, doncs reflexionar sobre les normes i rols de gènere que hi ha a casa nostres. Fem-nos preguntes sobre si hi ha obligacions que tenim només pel fet de ser dones i incorporem delegacions sobre les tasques, com comissions de treball, no? Seria una cosa així, entre tots els membres de la família o des de la creació, planificació, logística, desenvolupament i responsabilitat recaiguin sobre la mateixa persona i canviar-ho si al cap d'un temps perquè no es faci tan feixuc, no? I a part d'això, doncs hem d'identificar també quines estratègies fem servir per fer front als problemes habituals que acostumen a sorgir durant la convivència, no? Si fem servir la rumiació, la preocupació excessiva o l'evitació, i per últim identificar i canviar idees o creences que ens estan perjudicant sobre el que ens correspon a nosaltres com a dona assumir. Per exemple, a través de la comunicació assertiva i l'empatia, aprendre a negociar i consensuar amb la parella i els fills aquells aspectes que ens generen càrrega mental i suscitar la participació de tots en elles, no? Si no tractem aquestes sobrecàrregues mentals, poden comportar seqüeles que ens poden passar factura i convertir-se en càrregues emocionals, que serien aquells sentiments que romanen malgrat el nostre desig de treure'ns-els de sobre, doncs no ens en sortim i no ens deixen estar centrats, tranquils i estables.
Doncs ja ho sabeu, tot i que és una patologia que es pateix en silenci moltes vegades i que moltes vegades no la reconeixem, val la pena ser-ne sensibles i intentar evitar-la. Marta Torra, moltíssimes gràcies. La Marta Torra és psicòloga especialista en ansietat i gestió emocional i cofundadora de l'associació Sentim. La podeu trobar a www.sentim.cat o a martatorra.blogspot.com. Marta, com deia, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona setmana.
La primera pedra.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Mira, un 10 de setembre de 1979 naixia a Barcelona Laia Palau, exjugadora, gran exjugadora de bàsquet. I quina música sonava aquell dia a la ràdio a nivell mundial? Aquesta. Coses de ràdio. En aquell moment s'iniciava Encarna Sánchez, Encarna de Noche, des de Ràdio Miramar, transmès per la COPE, i l'altra ràdio de Sintoniqui, gran programa de ràdio, a Ràdio 4, quan ja complia 3 anys. I a casa nostra què s'escoltava? Doncs això.
Tenen una peça els homes, sota el melic, sota el melic.
Es posen en marxa també en aquells dies les primeres ràdios municipals, Rubí, Arenys de Mar, i Ràdio 3 de Ràdio Nacional d'Espanya s'extén a tot l'estat. Però si una nota cal destacar-la per aquelles diades, és l'aparició, atenció, del Walkman de la casa Sony, reproductor de casets amb so estereofònic, primera competència directa amb els transistors de ràdio. Fixeu-vos, al cap de 10 anys ja se n'havien venut més de 50 milions de Walkman a tot el món, i aquest nom, aquesta denominació Walkman, com el Felo per la cinta adhesiva, es generalitzava a tots els reproductors portàtils que es van fer a partir d'aquell moment i a integrar-se en els diccionaris anglesos per definició. Al cap de 5 anys, la força de la ràdio, però, atenció, els obligava a incorporar un sintonitzador AM FM. El disseny i sobretot el so d'una ràdio fa una gran passa endavant amb l'estèreo, l'alta fidelitat, i les marques europees que més ho peten són Grundig i aquell 1979 la coneguda Bang & Olufsen trenca amb els estàndards europeus amb un estil inconfusible. Avui coses de la ràdio. Demà més!
Novedor!
La primera pedra.
Alguns de nosaltres s'han acabat ja les vacances, tornem a la rutina, en no res comencen també les escoles i, per tant, difícilment podem preparar les maletes per fer un viatge gaire lluny. Però sí que, veient fotografies i imatges per xarxa, se'ns han encès les ganes de viatjar a destins que no hem trepitjat encara. Molts s'han preparat aquest any sí, un viatge a consciència. Volem que ens l'expliquin i qui sap si per fer-lo en les properes vacances. En el cas que avui tractem és el de la nostra companya del món RQ i editora del podcast La Revolució Sexual, l'Anna Alfonso. Anna, ben retrobada.
Gràcies.
Amb ganes de que ens expliquis aquestes imatges que hem vist també per Instagram i que jo crec que és un dels viatges més seductors de tots els temps, perquè és un territori, escenari d'una de les civilitzacions més ancestrals. Jo diria que aquesta és la gran característica. Egipte.
Sí.
Per què vas triar Egipte?
És un viatge que, és el que tu dius, el recomanaria a tots els amants de la història, a tots els amants dels viatges. Al final és un d'aquells destins que sempre ens ha cridat l'atenció, que potser quan busques un viatge no el tens tan en compte perquè penses doncs, que algun dia hi aniràs o algú te n'ha parlat, però al final val molt la pena anar-hi. És un lloc que és xulíssim tant amb amics com amb família com per descobrir aquest país, que és com... Tens una sensació quan estàs a Egipte semblant, amb moltes diferències, a quan estàs a Nova York, perquè és com... Aquí ja hi
ho reconeixes.
Sí, ja ho he vist tot, a totes les pel·lícules, a tots els llibres, a tota la història, i realment ser-hi és molt impressionant.
I és també una mica alhora viatge en el temps.
Sí.
Clar,
sí,
els amants de la història els agradarà, però tu deies que és un viatge que no és per tothom o que és més concret per segons quin tipus de gent. A qui li recomanaries?
Sí, és un viatge que he fet amb tres amigues i que llavors era un viatge organitzat, ho vam organitzar tot per evitar també aquest estiu tema de pandèmia, que no trobar-nos amb imprevistos i això. Llavors anàvem com amb un grup més gran, dins d'aquestes quatre amigues anàvem amb un grup més gran organitzat, però ho recomanaria com per anar amb amics i per anar amb família. Dins d'aquest grup hi havia amics, famílies, també hi havia parelles que feien el seu viatge de noces, i això seria el que no recomanaria, perquè no seria precisament un viatge relaxat al d'Egipte. És un viatge de llevar-se molt d'hora, pensa que les hores de sol, de la sol més extrem del migdia, no les pots aprofitar tant com les hores de primeres hores del matí, llavors et lleves molt d'hora, fas moltes hores d'atur, després dines molt tard, llavors no tens gaire temps de descansar, va haver-hi un dia que ens hem despertat a les 2 de la matinada.
Caram.
Que això, si vas amb amics i vas a descobrir el país, és molt divertit. Si vas a gaudir de la intimitat amb la teva parella, doncs no seria el millor lloc.
Doncs ja està clar, ja ho tenim clar. Suposo que amb nens petits tampoc, perquè pot ser escotador.
Exacte.
Uh-huh. Doncs ja tenim clar a qui li recomanem, però dona'ns també consells per preparar-ho, perquè suposo que prèviament has hagut de fer algunes coses, entre elles les vacunes.
Sí, hi ha una vacuna que és opcional, no és obligatori vacunar-se per anar a Egipte, però hi ha una vacuna opcional, que és la de la febre tifoidea, que és com que s'agafa a partir de l'aigua i has de vigilar amb el tema de no fer servir aigua que no sigui embotellada. Nosaltres, per exemple, ens rentàvem les dents amb aigua d'ampolla. Fèiem com tot molt estricte, que potser no és necessari, però tota prevenció és poca quan estàs de viatge uns quants dies fora de casa.
Sí.
Llavors, hi ha aquesta vacuna que te l'has de posar un mes abans i que són tres pastilles que et prens i que és opcional, que això ho vam fer. Llavors, també hi ha el tema de la roba, que ens preocupava bastant, perquè teníem entès que havíem d'anar com més tapades segons a quins temples o a quines mesquites o llocs així. Finalment van poder anar vestides com van voler. Sí que el dia que vas a la mesquita has d'anar més tapat, per tant alguna peça de roba llarga has de portar, que tapi colzes i que tapi turmells. I bàsicament això, aquestes serien les dues.
Heu tingut alguna sensació de risc algun moment?
No, i anàvem amb molta més sensació de risc de la que ens vam trobar realment. És a dir, sí, és evident que tu com a occidental i sobretot com a dona crides molt l'atenció en un lloc així. A més, Egipte és un país que havia tingut molt de turisme abans de la primavera àrab, llavors va haver-hi uns quants anys en què no hi havia turisme, fins al 2016, que va tornar a haver-hi turisme, i llavors va venir la pandèmia, és a dir, que van tornar a quedar sense turistes, i ara tornen a
haver-hi.
Sí, clar, i llavors, tu clar que crides atenció allà, clar que et diuen coses pel carrer... Com t'ho diria, aquí també te les diuen les coses pel carrer,
clar.
No? Allà sí, és molt més exagerat, però... inseguretat no n'hem sentit en cap moment. També és veritat que era un viatge organitzat i que anàvem sempre en grup, sempre amb el guia, sempre amb seguretat.
Tu sí que em deies que mirar un temps i comparar diferents opcions val la pena perquè se'n van uns diners d'uns altres, no?
Sí.
És a dir, el preu canvia.
Sí, nosaltres ho vam mirar amb una agència de viatge, amb diverses agències de viatges, cadascuna ens deia un preu diferent i una vegada vam arribar a Egipte vam veure que si fa no fa, tothom fa més o menys el mateix viatge. O sigui, el que ho agafa amb una agència o el que ho agafa amb una altra, tots acabem fent més o menys el mateix, i llavors què vol dir? Que hi ha gent que ha pagat molt i gent que ha pagat menys per fer la mateixa cosa. Val la pena agafar-se amb antelació i revisar bé els preus que et donen diferents agències, si ho vols fer organitzat.
Una setmaneta?
Sí, una setmana. És un bon viatge per fer amb... Nosaltres hem fet 7 nits, 8 dies, 7 nits... És un bon viatge per fer això, perquè vam fer 4 nits de creuer i 3 nits de caire, llavors veus com tot el més important, diguem, les piràmides, els temples, tot això no t'ho perds, el caire no te'l perds. Llavors hi havia la gent que tenia l'oportunitat de fer més dies, que tenien més dies de vacances, o que podien fer 12, 13, 14 dies,
o més pressupost.
Llavors sumaven en aquests 4 dies de creuer, 3 dies de caire, sumaven uns quants dies que anaven a visitar el Mar Roig, i aquesta part sí que era una miqueta més relaxada.
Quedem-nos amb una imatge. Amb quina imatge o què és el que més t'ha sorprès d'aquest viatge, que en el fons, com deies tu, té molts escenaris que ja reconeixes, però quin t'ha sorprès de veritat?
A mi el que més m'ha sorprès, el que més m'ha agradat, tot i que sigui un tòpic, és el dia que més em va agradar, va ser el dia de les piràmides, perquè al final, clar, nosaltres veníem de fer això, el creuer per Assuan, per Luxor, després arribar cap al Caire, i veus les piràmides, que penses que serà el que menys et sorprendrà perquè ja ho has vist, però és tan impressionant i és tan immens i és tan increïble que pensar que estàs allà i que hi ha 4.000 anys d'història que t'estan observant, que és que vull dir que no es pot explicar en paraules, i has de ser. I a més, aquell dia també va ser el dia que vam veure el Cairo de nit, que vam poder passejar pel Cairo de nit, que vam poder veure tot el caos aquest organitzat de la ciutat. Va ser el dia preferit amb molta diferència.
El que destacaries.
I tant.
Doncs aquí ens quedem, pensant i somiant amb Egipte, que qui sap, potser l'any que ve, els que no l'hem trepitjat encara, tenim l'opció. I com a mínim fer un temps ens permetrà doncs això, tenir-ho més o menys ben organitzat i que surti un viatge com el teu, que suposo que va ser perfecte.
I
no?
Tant.
Moltíssimes gràcies, Anna.
A vosaltres.
La primera pedra.
Viure més sostenibles, volem ser més sostenibles i alhora també volem ser més feliços. I qui millor que la Sònia Flotats per parlar-ne, perquè ella està al capdavant del magazín digital So Good, So Cute, que justament ens inspira a viure d'aquesta manera, no? Més sostenibles i més feliços. Sònia, bon dia.
Bon dia.
És molt important aquesta relació, perquè realment a vegades la gent diu, oh, quina mandra la sostenibilitat, que pesats. No, és que és al revés. És a dir, ens facilita la vida també, moltes vegades, eh?
Sí, sí, tal qual. Jo estic convençuda i sempre ho dic, i ho he posat en pràctica, amb la qual tinc l'experiència que viure més sostenible ens fa més feliços, perquè estem millor amb nosaltres i amb l'entorn, i això és felicitat.
Exacte. I està de moda, és a dir, és tendència reduir. Ja fa temps, i avui ens en parles tu, de reduir.
Exacte.
És el propòsit, no?
Tal qual, sí, sí, avui us en parlo perquè he tornat de vacances, tot i que ja fa uns dies, però amb el clar propòsit i de contagiar quanta més gent millor del reduir. Hem passat un estiu que hem vist que el canvi climàtic és una realitat, ja està aquí, ja sona
l'hem
molt tòpic.
I l'hem patit.
I l'hem patit, calors extremes, després pluges torrencials, i hem... Això hem de cuidar el planeta, i només ho podrem aconseguir reduint. Podem reciclar, podem moltes coses, però reduir. I a part, reduir ens farà més feliços. I també tenint en compte com està tot de car, reduir també millorarà la nostra economia, amb la qual cosa tothom guanyem.
Exacte.
Val? I us ho poso fàcil.
Va, sí.
Com sempre, us porto tips, consells molt ràpids.
Fantàstic. Per reduir.
Per reduir. Una, reduir el malbaratament alimentari. No podem tirar menjar. Està caríssim i n'hi ha poc. O sigui, no podem tirar. Hi ha apps com Too Good To Go, que ens permet cercar el menjar que queda a les botigues a darrera hora. Tu entres a l'app i mires i dius, ostres, en aquest forn els hi queda aquest menjar darrera hora, i te'l venen molt més econòmic.
Exacte, guanyem tots dos. El forn no ha de llançar i nosaltres tenim més econòmic.
Exacte. Després, reduir, que ja sé que sóc molt pesada, però el tema dels envasos. Per més bioplàstics i per més que estiguin fets, el que no hem de comprar és amb envasos. És a dir, a aquest curs botigues a granel, com tota la vida, que és molt xulo i saps el que compres, i portar els envasos tu quan vas a la peixateria, a la carnisseria. Per sort del Covid ja ho estem superant i ja ens permeten en aquests jocs tornar a portar els nostres envasos, val? Després, reduir la roba, que sempre estic també amb el mateix tema, però no necessitem tantes coses, amb la qual un dia parlarem de la roba de segona mà.
És una molt bona opció també.
El qual és reduir i comprar coses noves. Sí, tal qual. I l'intercanvi, per suposat, i aprofitar la roba que altra gent ja no vol. Reduïm els desplaçaments aquest curs, els desplaçaments que contaminen. Agafem la bicicleta, agafem el transport públic,
que a més ens han posat molt fàcil.
Exacte, sí, tal qual. I caminem, que fem salut. Jo sempre sóc d'aprofitar el temps i de la vegada que fem esport, doncs no contaminem. A caminar i anar amb bicicleta i transport públic. I reduïm també, això molt important, el soroll mental. També això ens farà viure d'una manera millor. Us convido, com sempre, a també a cuidar-vos per dins a través de fent meditació, fent coses que a més no consumeixes. Meditació, fent esports com, o pràctiques com el ioga, sortint més al bosc. Cuidem-nos mentalment, que també és una manera de reduir tot el que tenim. I en aquest cas, com sempre, us convido a mirar en el Club Sou Good, que tenim totes aquestes pràctiques, perquè les podeu fer un tasteig i veure si us agraden i us interessen.
Exacte, allà també teniu aquestes sessions de ioga, també, de meditació, i fins i tot ioga facial, de tot.
Exacte.
A Sou Good, Sou Cute. Si voleu seguir-ho, que sapigueu que estan a Instagram, Sou Good, Sou Cute, i també tenen pàgina web, sougoodsoucute.com, és així.
Així mateix.
Doncs, Sònia, seguirem amb més amb aquest propòsit, reduir, i voldrem més consells, per tant et convoquem aquí a que ens els vagis explicant.
Que sí, que reduir ens farà més feliços i gastarem menys i estarem molt millor.
Sí, sí, segur. Una abraçada.
Una abraçada. Adéu.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Avui ho fem d'una manera especial. Aquesta setmana llegíem la notícia primer d'una persona que havia estat víctima d'un llamp en posta mentre pescava. I poc després havíem de lamentar la mort de dues persones a Mallorca, també víctimes d'un llamp, mentre estaven a la platja. Volem estar alerta i volem saber què cal fer quan ens trobem sota una tempesta elèctrica, i en volem parlar, evidentment, amb la nostra meteoròloga, la Mònica Usarc. Mònica, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè les tempestes elèctriques és evident que poden provocar accidents, com en aquest cas, però quines probabilitats hi ha de que ens caigui un llamp a sobre?
Doncs mira, la probabilitat és d'una entre un milió.
Una entre un milió?
Sí, això segons dades del Servei Nacional dels Estats Units, de l'atmosfera i del clima, són ells qui van fer aquest càlcul, però també depèn molt de la zona del planeta on tu estiguis. Si estàs en una zona on és molt habitual que hi hagi tempestes, aquesta probabilitat augmenta, i en canvi si estàs en una zona on no n'hi ha mai... Però més o menys estaríem parlant d'això. Uh-huh. És molt alta, però tot i això es veu que és més probable que no pas que et toqui l'Euromillones.
Mira, que llavors... no està bé pensar aquestes coses.
Sí, sí.
Perquè és contextualitzat, et situa molt bé.
Sí, tios, és més probable que em caigui un llamp que no que em toqui la loteria.
És així,
totalment. Sí.
No, està clar. Però nosaltres el que volíem era intentar evitar aquest risc.
Sí, sí.
I llavors volíem proposar, per exemple, la primera escena. En aquest cas estem fora de casa i estem en una platja.
Sí.
Mala situació quan hi ha una tempesta elèctrica, no?
Sí, perquè molta gent té aquesta imatge idealitzada d'estar dins de l'aigua aquell típic dia d'estiu que fa tanta calor i de sobte es tapa i plou, no? I tu estàs a dins l'aigua i dius, ai, que bé que s'està, no? Mm-hmm. Doncs no, heu de sortir de l'aigua, perquè si hi ha una tempesta, doncs aquest llamp quan caigui pot caure en un punt de l'aigua on no estigueu vosaltres, però com l'aigua és conductora, us podria fer arribar aquesta descàrrega. I aleshores vosaltres heu de sortir de dins de l'aigua. Sobretot és la capa superficial la que condueix aquesta electricitat. Per tant, heu de sortir fora, perquè qualsevol llamp que us caigui a prop us podria afectar. Si esteu fora de la a la sorra, heu d'intentar no sobresortir, que aquesta és la clau de tota la secció d'avui. És a dir, heu d'intentar no ser el blanc fàcil pel llamp, perquè el llamp el que vol fer és arribar el més ràpid possible des del núvol fins a terra. T'ha explicat d'una manera molt bàsica, no? I aleshores intenta buscar el camí més ràpid. Si vosaltres sobresortiu a la sorra de la platja, imagineu-vos que esteu sols, drets, que acabeu de sortir de l'aigua i a més esteu mullats.
I amb una sombrilla, per exemple.
Oi, mare, sí, encara és pitjor. Doncs sou el blanc fàcil per aquests llamps. Aleshores heu d'intentar buscar refugi. Aneu a algun edifici o entreu dins del cotxe. Després veurem que és un dels llocs més segurs, però podríeu intentar escapar-vos, com si diéssim, d'aquesta zona plana, que és la platja, per no sobresortir.
Ara parlàvem de la sombrilla.
Sí.
No sé si el fet de que sigui metall sí. encara és més conductor.
Sí, sí, sí. Tots els elements metàl·lics, que és un altre dels punts que hem de tractar, heu de fer que quedin lluny. Us heu de desfer d'ells. Siguin polseres, siguin collarets, arracades... També el mòbil amb les zones electromagnètiques pot també atraure el llamp. Per tant, no heu de trucar a ningú mentre hi ha una tempesta elèctrica a prop, perquè també podria ser, com si diguéssim, un objectiu per aquest llamp.
Ara estàvem parlant d'estar fora, en aquest cas estàvem a la platja, en un riu. Sí. Si estem a la muntanya?
Doncs si estem a la muntanya, l'objectiu també és el mateix, no sobresortir. I en el cas d'estar a la muntanya, per exemple, si veieu, aquest és un dels senyals més clars que s'han vist moltes fotos a xarxes socials, si veieu que se us posen els pèls de punta, sí, aquí ja estem en un punt molt perillós, perquè vol dir que aquest llamp ja s'està preparant per caure
sobre
allà aquí. On sou vosaltres. Jo he arribat a veure moltes fotografies de gent com... rient, en plan curiositat, no? Estic aquí al mig de la muntanya i mireu què em passa. Això vol dir que aquest llamp ja està creant el camí de baixada cap a vosaltres, com aquell qui diu. Per tant, en aquest cas ja seria una situació extrema. Si teniu més temps...
Clar, és que aquí, si ja tens els cabells...
Clar, en aquest cas, doncs, has d'intentar, si no et pots amagar cap lloc, perquè a la muntanya és molt difícil trobar un lloc, desfer-te de tot això que us he comentat, de tots els objectes metàl·lics, i arraulir-vos. És a dir, que no sigueu una punxa, com si diéssim, sinó que quedeu dissimulats en el relleu de la muntanya. Aleshores, el que heu de fer és posar-vos com una boleta a terra, que només us toquin els peus, la planta dels peus, perquè les vostres sabates segurament seran aïllants, i això és important, i posar-vos com una boleta amb el cap entre les cames i amb els braços protegint-vos el cap. I d'aquesta manera serà menys probable que aquest llamp us caigui a sobre. Si us poseu drets, aleshores sí que sobresortireu, i llavors serà més perillós. Si teniu arbres a prop, si hi ha un bosc, no és el millor lloc, però tot i això seria molt poc probable que us caigués sota l'arbre que vosaltres esteu. Això que es diu, no us poseu mai sota un arbre. Home, si n'hi ha un centenar, no passa res que estigueu sota els arbres. Però si n'hi ha un de sol, no us hi poseu. Perquè llavors també serà l'objectiu, perquè sobresortirà encara més que vosaltres.
Si estem a la muntanya, un tros pelat i l'altre allà davant, està el bosc, anem
millor córrer cap al bosc. O potser caminat, diria, caminant. Perquè corrent també podeu atraure aquests llamps, perquè la corrent que tu generes, que ara ho veurem també en el cas de casa, la corrent que tu generes també pot atraure aquest llamp.
Doncs ara sí, anem a casa.
Anem a casa.
Anem a casa, el primer potser el cotxe, perquè hem dit que és possible que a la muntanya tinguem el cotxe a prop.
Sí.
Ens tanquem dintre el cotxe?
Ens tanquem dins el cotxe, tanquem bé totes les finestres i les portes, que quedi el cotxe totalment aïllat de l'exterior i no posem la ràdio.
Ah.
Sap greu, però en aquest moment no ens estaríeu escoltant, eh?
Si heu d'anar al cotxe,
tanca la ràdio, perquè també amb l'antena es podria atraure, com si diéssim, aquest llamp. I aleshores, el que fa el cotxe és funciona com una gàbia de Faraday. Què és això? El cotxe és un vehicle que és metàl·lic per fora, val? Aleshores, el que fa l'electricitat, si cau dalt del cotxe, la part superior, és circular per fora, per aquesta zona metàl·lica. I, en canvi, a dins, aquesta descàrrega elèctrica no hi arriba. Circula tota per fora i, a més, al tenir les rodes aïllants, doncs, aleshores, no arriba fins a terra. Per tant, no és un camí que ajudi el llamp a arribar a terra. Es queda aquesta electricitat, com si diéssim, circulant per fora i, en canvi, a dins, no arriba la descàrrega elèctrica.
Per tant, molt segur,
Molt segur, el cotxe.
Sí, tanquem bé les finestres i apaguem la ràdio.
Exacte. I veureu que hi ha vídeos penjats a xarxes de gent que els hi ha caigut un llamp al cotxe i no els hi ha passat absolutament res. I el mateix passa amb els avions. És exactament el mateix exemple. Que la sotregada és forta, però l'avió, en principi, dins de l'avió no li passa res.
Doncs ja tenim un lloc segur i a vegades pensem que dins de casa tampoc ens ha de passar res. I s'ha d'anar amb compte, també.
Han caigut llamps en cases, han destrossat trossos de cases, no? Alguns llamps o han generat algun incendi. Doncs a dins de casa també hem d'intentar que no hi hagi cap tipus de corrent d'aire, per tant hem de tancar finestres. No podem dir, no, només en deixo una d'oberta perquè m'agrada mirar la tempesta. Si teniu xemeneia alerta, perquè també heu de comptar aquest forat com un d'entrada i sortida d'aire, per tant també pot generar corrent, i desendollar, sobretot l'antena.
Sí.
perquè l'antena és on pot caure aquest llamp.
És que jo et diré, jo recordo de petita que cada vegada que caia una tempesta elèctrica deien, tanquem finestres i desendollem-ho tot, sobretot la tele.
Sí.
La tele.
Sí.
I això s'ha anat perdent. A vegades aquesta cultura popular la fem desaparèixer, ens creiem immortals, oi, de sobte?
Sí, totalment. Creiem que és més important estar mirant la nostra pel·li preferida a la tele que no pas la seguretat. Jo també recordo a casa meva quan era petita que era el primer que feia a mi. A vegades em feia com ràbia, però després em quedava encantada a la finestra de casa mirant les tempestes, perquè realment doncs, a casa ens apassionava molt això. I mira, venint d'aquí et diré un consell que us puc donar per saber si la tempesta s'acosta o s'allunya, perquè si vosaltres esteu a la platja, per exemple, no? I dieu, ui, veiem una tempesta de lluny, deu venir cap aquí o no? Doncs s'han de comptar els segons que hi ha entre el llamp i el tro.
Que això jo també recordo, oi? Petita, ho fèiem, no? Comptaves, a veure, com més curt el número, doncs més a prop estava.
Sí, sí, tu pots fer el càlcul i dius, per exemple, veus el llamp i comptes 9 segons fins al tro, no? Ho divideixes entre 3 i saps els quilòmetres als que està.
Ah, aquest truc no el sabia. Sí, dividit entre 3
et dona els quilòmetres. Llavors, si el següent comptes entre llamp i tro i en comptes de 9 segons són 6, dius, aquesta tempesta està venint. I en canvi, si són 12, per exemple, dius, ai, s'està allunyant, no? Uh-huh. I si llamp i tro no hi ha distància entre un i l'altre, és que la tens a sobre. Mm. Sí, 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 per tant, és bona manera, també.
Déu-n'hi-do el que dona de si la tempesta elèctrica, a més, és que estem en temps de que hi hagin tempestes elèctriques, i per tant, no està de més recordar-ho. I, de fet, ja ho veiem, no? Hi ha notícies com aquesta que ens sorprenen encara ara.
Sí, finals d'estiu, aquest any, doncs, hem tingut molta activitat, en part per la temperatura tan alta que hem tingut, la temperatura de l'aigua del mar, que també ajuda aquests núvols de tempesta a créixer, i de moment hem tingut de tot, hem tingut pedregades, hem tingut esclafits, hem tingut mànegues marines, hem tingut de tot. Per tant, alerta, de moment, amb aquestes tempestes que es poden repetir.
Doncs Mònica Osar, com sempre, un plaer parlar amb tu i moltíssimes gràcies pel consell.
Igualment, que vagi bé.
La primera pedra.
Aquest dijous, a 8:15 del vespre aproximadament, s'anunciava oficialment la mort de la reina Elisabet II, a l'edat de 96 anys. És una d'aquelles notícies que sembla que, de sobte, aturin el món. I he de dir que en Joan Maria Morros és un amant de la cultura britànica. Que sí? Joan Maria Morros,
bon dia. Jo, de tu fet, també, una mica.
Jo també, una mica. La veritat és que sí.
Sí.
Havia passat alguns estius de petita i això et marca una mica. Doncs havia estat a Ramsgate, havia estat a Kent.
Molt bé,
Sí.
Com
tants estudiants, potser de la meva edat, no? I jo crec que la tenim tots molt a prop, però és que jo estic segura que tu, si et deixessin triar, fins i tot voldries viure a Londres. És veritat o no?
Sí. No ho negaré, no? La gent que em coneix, a més ja ho sap perquè ho he dit, sí, m'hauria agradat.
Uh-huh.
De fet, encara m'agradaria, sí.
No, clar, però... no has canviat, vull dir que si tu no ho passes, n'estàs
obert, No he canviat.
I una notícia com aquesta es marca i et fa pensar, si anem a parlar de cinema, que no podíem parlar d'altra cosa.
Clar, és a dir, sobretot nosaltres, perquè a més i jo estàvem aquí molt pendents, no?, de tot el que passava a partir del moment en què va sortir el comunicat, que els metges estaven preocupats pel seu estat de salut, i a partir d'aquí anava veient com es anava movent cosa un moment tot i com andaven arribant no algunes indicacions que semblava que el que passaria dijous era diferent del que de les últimes vegades en què es deia que ella no es trobava bé i que suspenia alguns actes, no? Però vaja, jo ho hem escoltat, perquè per exemple el divendres al matí el Pep Prieto també va recomanar algunes sèries al món, perquè de fet si busquem sèries i pel·lícules en la qual els protagonistes i les protagonistes són membres de la Casa Reial Britànica al llarg dels seus molts anys que han estat al poder, n'hi ha moltíssimes. És a dir, gairebé jo crec que es podria fer, no l'he fet allò sobre el paper, aquest exercici, però sí que podries anar buscant, és a dir, Enric VIII, Maria Stuart, evidentment també Isabel II, i altres membres de la reialesa, tu podries arribar a fer una cronologia de gairebé totes les etapes de la vida d'ells. I llavors el que hem fet ara per la secció d'avui és una tria de 4 pel·lícules i d'una sèrie, que jo diria que és la sèrie, sobre Isabel II, o en la qual hi surt Isabel II, o ambientada a l'entorn d'Isabel II. Què et sembla?
Em sembla fantàstic. I, per tant, comencem per quina?
Comencem. Doncs comencem per el discurs del rei.
My husband is, well, he's required to speak publicly.
I have received...
The King's Speech és boníssima, molt bona. És una pel·lícula del 2010 que la va dirigir el Tom Hopper i aquí tenim el rei Jordi VI que l'interpreta magistralment en Colin Firth. A veure, per situar-nos, perquè això és una cosa que des de dijous que ho sabem tots perquè s'ha anat repetint la seva biografia. És a dir, no estaven destinats a ser els reis d'Anglaterra perquè era el germà de Jordi VI, però es va enamorar d'una divorciada, això no es podia acceptar per l'època, i per tant va abdicar i va ser Jordi VI qui li va tocar ser rei. Per tant, Elisabet és qui seria després a la llarga la futura reina d'Anglaterra. I aquest rei el que tenia era un problema que era la parla. Però clar, li va tocar ser rei en un període molt important com era la Guerra Mundial i per tant ell havia de tenir una imatge pública i havia de dirigir-se cap als seus súbdits. I aquí el que veiem en aquesta pel·lícula, el que s'explica és com hi ha tot aquest procés de preparació d'una persona que era tartamuda per poder fer aquest discurs i encoratjar tota la gent que l'estava escoltant a través de la ràdio de la BBC. La pel·lícula està molt bé, és del 2010, i a més de Colin Firth hi ha Helena Bonham Carter, que feia el paper de la que després tothom ha conegut com a reina mare, no? Elizabeth Bowes-Lyon, que Bonham Carter també ha participat posteriorment amb els anys a la sèrie de Crown, de la qual en parlem després. I també surt en Geoffrey Rush, que és el logopeda. En aquesta pel·lícula, que a més es pot veure en català, la princesa Isabel, que és molt petita en aquell moment, la interpreta la Freya Wilson. I aquesta pel·lícula, El discurs del rei, la podem veure a Filmin, a Amazon, a Disney Plus i a Movistar.
Jo crec que és molt recomanable, i a més és una visió molt humana, no?, del que és la monarquia.
Sí.
Està molt bé.
I a més vas veient, exacte, la seva implicació en la necessitat que tenien de poder acostar-se i donar suport als seus súbdits en la Primera Guerra Mundial, i que, per tant, aquí hi havia d'haver una adreça de cara a tota la gent d'una manera molt, molt ferma, no?, molt segura d'ell mateix per poder donar aquesta imatge de suport que ells van estar donant. El discurs del rei del 2010, això, Filmin, Amazon, Disney i Movistar. Anem avançant en els anys i trobem ara una Elisabet adolescent a la pel·lícula Nit Reial.
I'm back! Cui! Where have you been, dear?
Out of time.
Fuck it!
Where is your sister?
Aquesta és una pel·li del 2015, també l'hem vist, també està doblada al català, el títol original és A Royal Night Out, i el que explica és com a la celebració del Dia de la Victòria, el 1945, bàsicament la princesa Margarida, que era la seva germana, vol sortir de Palau de Buckingham, perquè sempre ha estat, és aquella sensació que estan tancades, que no poden fer absolutament res perquè formen part de la família reial, no?, i que no poden sortir, i ella vol sortir a fora, a la celebració, a estar amb la gent, a divertir-se, a passar-ho bé com qualsevol altra noia de la seva edat. I per no anar-hi sola, Margarida, qui s'emporta és Elisabet. I el que fan és viure d'una manera, podríem dir, com bastant innocent dintre de tot, o com a mínim això el reflecteix la pel·lícula, com viuen aquesta celebració del Dia de la Victòria, com dues londinenques més amb tota la seva gent. Va.
Crec que és aquí on mostren també com coneix el príncep Felip d'Edimburg? No sé si arriben
a explicar
la relació.
Crec que
bueno, clar, era aquella època de l'adolescència.
En aquella època, sí. De fet, s'havien conegut quan ella tenia només 13 anys.
Clar.
És la primera vegada que es veuen, i a partir d'aquí és quan comença tot el, diguem-ne, que l'acostament, no?, i tot el procés fins que aconsegueix... aconsegueixen, és a dir, que tots dos s'acaben prometent.
Sí, sí, s'enamoren, o com a mínim
s'acaben casant. Sembla que al començament, sí. Tot i que fins i tot les fotos del... És a dir, amb tot el que hagi pogut passar i tot el que haguessin fet cadascú fora de... Que sembla que potser va fer més ell que no pas ella.
Sembla que sí.
Però
les
fotos de tots dos avis i besavis, per exemple, estirats, no ho sé,
no,
però
clar,
sembla que... És a dir, que arribes a un punt que saps sí, que formes que formes un equip, no?
De fet, ella li va dir a ell, jo no t'he demanat fidelitat, només lleialtat, no? Per tant, aquesta fidelitat sembla que s'ho va prendre al peu de la lletra, no?
Però fins i tot la manera com es miraven, és a dir, com que tenim aquelles mirades del Carles ja dient en algun moment que era odi absolut, la d'ells dos...
Amb ells dos mai, és veritat. I el bo d'aquestes pel·lícules és que a poc et vas fent també una idea, és com mirar calidoscòpicament la vida d'aquesta senyora, no? D'aquesta persona.
Aquesta és... adolescent, una miqueta més gran, és a dir, una jove, una nit reial, a Royal Night Out, i es pot veure a Filmin, és el 2015. I després avancem amb una altra pel·lícula que jo diria que és molt bona, que aquesta la trobem a HBO, Movistar Plus i RTVE Play, que és The Queen.
Good evening, ma'am. I'm sorry to disturb, but it's the Princess of Wales.
Why? What's she done now?
Aquesta és la pel·lícula que està ambientada en els moments immediatament posteriors a la mort de Diana de Gales, de la qual ara se'n van fer 25 anys, que ella estava a Balmoral també precisament, perquè això va passar el 31 d'agost i era l'època de vacances en què estava en la seva residència d'estiu a Escòcia. I es veu el procés que hi ha, és a dir, com el seu primer ministre, Tony Blair, com li va comunicar la situació i tot el que suposa, perquè no hi va haver cap alteració de la seva agenda fins al cap de bastants dies, i això és el que es va criticar molt, fins que al final van decidir que s'havia de fer alguna cosa, perquè és que si no, la crítica que hi havia, perquè tothom s'estimava moltíssim a Diana, i tots recordem aquelles catifes de flors que ocupaven tota la vorera de banca allà, exacte, que és com la va definir Tony Blair, no s'havia de fer alguna cosa, i és quan accedeixen al final, és a dir, aturen les vacances, tornen cap a Londres, van a fer aquella passejada per davant del Palau de Buckingham, i ella fa aquell discurs en el qual fa aquell reconeixement, no? La reina aquí és Helen Mirren.
Sí.
Que és fantàstica.
Guanyadora de l'Òscar, no? Va ser en aquesta pel·lícula.
Fantàstica amb aquesta interpretació. La pel·lícula és de Stephen Frears, el director, i a més, com a guionista, aquí hi ha un nom que després ens ha sonat molt, perquè és el de Peter Morgan, que és el creador de The Crown. Però encara ens falta una pel·lícula per arribar a The Crown. És Spencer.
They're waiting for you.
Aquesta és més recent, és de l'any passat, la podem veure a Amazon, i el que explica és el moment en el qual, és ficció, en el qual Diana decideix separar-se del príncep Carles i, per tant, trencar tota la relació que tenia perquè no aguantava més amb la família reial britànica. És de Pablo Larraín, i aquí de la reina Elisabet II en fa Stella Gonet. Evidentment, ja va passar molt més en el temps, estava tota la situació de la crisi, és a dir, de fet, tothom diu que al cap de poc d'haver-se casat el matrimoni estava trencat, o que fins i tot ja estava trencat en el moment d'haver-se fet, no?, entre Carles i Diana.
Sí, sí.
Perquè Camila feia temps que la coneixia, ja.
No, i tant, es veu ja que hi ha d'adolescents, la relació venia.
Sí, sí. Però vaja, és per veure aquest capítol, que és també un dels més esperats de... el títol amb el qual acabarem la secció d'avui, que és The Crown.
Might I suggest not being head of the church for a minute, or head of state, or the army, or the navy, or the government, or the fount of justice, or the whole damn circus, frankly.
And be what?
A living, breathing thing, a woman. A sister, a daughter, a wife.
Aquesta sèrie va començar a arribar el 2016 des de Netflix i suposo que ha incrementat el número de visionats aquests últims dies, no? Des de l'anunci de la mort. El que fa és explicar, des de la primera temporada, la vida de la reina Elisabet II des del moment en què sap que és reina, perquè es mor el seu pare quan ella estava de viatge oficial amb el seu marit a Kènia, i en el qual automàticament, com ha passat ara, a partir de la mort del seu pare, ella ja és reina. Doncs hi ha el retorn cap a Londres i a partir d'aquí tot el procés, i va explicant totes les vicissituds de la seva història. Aquí en Peter Morgan el que va fer és en la seva escriptura lineal de com havia de ser la sèrie, que cada dos anys hi hauria d'haver un canvi d'actors i d'actrius interpretant els seus personatges, i n'hem tingut uns quants ja, és a dir, fins ara el que hem pogut veure és la primera de totes, que és la Claire Foy, que és la que la fa de reina Elisabet II a la primera i a la segona temporada. jo et diré que a mi em va agradar molt. I després és allò que penses, potser no caldria canviar-la, sinó que s'ha posat tant al paper i que ho fa tan fantàsticament bé que podria arribar continuant. Però clar, la tria que van fer per la tercera i la quarta és l'Olivia Colman, que és fantàstica.
Molt bona,
i que també ho fa molt, molt, molt,
molt bé. No, no, ja en saben aquesta gent, eh? Perquè a més pressupost, documentació...
Sí. És un viatge molt ràpid, evidentment, absolutament subjectiu. N'hi ha moltes més, hi ha molts més documentals, okay. Però escolta'm, si per fer una visita com ràpida, doncs, i per tenir fàcilment el què, doncs tenim aquesta selecció.
70 anys de regnat, eh? És que es diu molt ràpid.
Clar.
Doncs escolta'm, ens quedem amb aquestes recomanacions.
I demà una altra sèrie,
sí?
D'una altra dona, que et vaig anunciar la setmana passada, que...
Sí?
Molt bé.
Sí? Doncs sí. Va, fantàstic. Fins demà.
Fins demà.